Bona tarda, són les dues. Un any després de patir un ciberatac, la Universitat Autònoma no compta amb una assegurança contra possibles atacs informàtics, com sí que ho fan organitzacions com la UB, la UOC o Ferrocarrils de la Generalitat. Aquest titular podria donar a entendre que hi ha una mancança per part de l'Autònoma, però realment el que exposa és com de diferents poden ser les opcions a l'hora d'enfrontar un tipus d'atacs que, tot i que cada cop són més recurrents i greus, continuen sent difícils de solucionar i també de prevenir. La Universitat Autònoma ha optat per refer tot el seu sistema operatiu per mirar d'anar per davant dels ciberdelinqüents a l'hora de protegir-se contra atacs informàtics. Els motius que hi ha darrere d'aquesta decisió, que descarta també la contractació d'una assegurança, els podreu escoltar aquí a l'Estel Migdia d'avui en un reportatge que han preparat la Carla Buigas i el Pere Juventí Balcells.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
Abans, però, com sempre, comencem pels titulars. El govern espanyol aprova un nou paquet de mesures anticrisi per valor de 3.000 milions d'euros que beneficiaran un 40% de les llars espanyoles. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Les famílies treballadores amb ingressos baixos tindran un 40% de descompte en les factures i s'incrementaran els ajuts per pagar la llum i el gas de les famílies vulnerables.
I us ho estem avançant a Ràdio Estel. Fa menys d'un mes, el Consorci Sanitari Integral va obrir una licitació amb l'objectiu d'instal·lar nous servidors per treballar amb la seguretat necessària. L'oferta pública es va obrir pocs dies abans de l'atac contra els hospitals Moisès Broggi, 2 de maig, i General de l'Hospitalet.
Concretament, el passat 8 de setembre, també 2 anys després de que alguns centres ja patissin un primer ciberatac. La licitació, que encara no s'ha adjudicat, compta amb un pressupost d'1,3 milions d'euros.
I entre el 2 i el 4% dels espanyols pateixen fibromiàlgia. És el que apunta un estudi de la Societat Espanyola de Reumologia, que també confirma que a Catalunya aquesta és una malaltia prevalent i amb una tendència a l'alça en els últims anys. El problema és que els seus símptomes són difícils de quantificar.
Un exemple l'hem conegut avui. Un jutge de Barcelona ha concedit una incapacitat que la Seguretat Social va negar a un pacient amb fibromiàlgia severa. De fet, calculen que el nivell d'incapacitat del pacient és d'un 95 sobre 100.
De tot plegat, en parlarem en uns minuts amb l'Anna Rovira, que és vocal de la Junta de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d'altres síndromes de sensibilització central. I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
El central del Barça, Jules Koundé, s'ha entrenat aquest matí amb l'equip i podria ser titular diumenge contra el Real Madrid a la Lliga.
Després del desastre d'aquesta passada nit a la Champions, la plantilla blaurana ha fet una sessió de recuperació aquest matí, pensant en el clàssic d'aquest cap de setmana. Els blaurana volen lluitar per la Lliga després que hi quedessin virtualment fora de la Lliga de Campions.
I en plana cultural, la revista Rolling Stone considera que el Mal Querer de Rosalía és el desè millor àlbum conceptual de la història, Olma Giró.
La publicació ha destacat la capacitat de l'artista catalana a l'hora de capturar la intensitat i el drama d'una relació d'amor tòxica. Una relació, per cert, inspirada en la novel·la occitana del segle XIII flamenca.
Abans de repassar el més destacat del dia, com sempre fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Temps estable arreu del país i això significa que també de cara als propers dies no hi haurà canvis significatius. Ara mateix, temperatures altes per l'època de l'any, valors màxims de 23 a 28 graus, els que tindrem avui puntualment alguns punts de l'interior de Tarragona poden ser fins i tot una miqueta més altes i de ben segur que de cara al cap de setmana arribaran o sobrepassaran puntualment els 30 graus. Per tant, temperatures altes de cara als propers dies que ja les comencem a notar avui. Però compte, perquè hi ha molt contrast entre les temperatures de primera hora del matí i les que tenim ara mateix. De fet, demà al matí encara farà una mica més fred que no pas avui. Pel que fa a l'estat del cel, tarda tranquil·la, tot i que amb la presència de núvols mitjos i alts que enterboliran una miqueta l'acció del sol, però tot i això són núvols que en cap cas han de donar cap mena de precipitació. Les boires ja han marxat i la previsió per demà i també pel cap de setmana ens indica sol, núvols alts i temperatures molt contrastades. Matins freds, però dies calorosos.
Al El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha detallat el nou paquet de mesures anticrisi que s'aprovarà dimarts vinent al Consell de Ministres. Les noves mesures beneficiaran un 40% de les famílies i s'hi destinaran 3.000 milions d'euros. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Es crea una nova tarifa regulada per a les comunitats de veïns amb calderes centralitzades de gas natural. S'augmentarà el descompte del bo social elèctric entre un 65% i un 80%. Es destinarà fins a 1,5 milió d'euros per a les famílies amb ingressos reduïts perquè tinguin un 40% de descompte a les factures i es doblarà l'ajut mitjà del bo social tèrmic fins als 375 euros. Ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
En total, vamos a movilizar cerca de 3.000 millones de euros adicionales de los presupuestos generales del Estado para proteger a las personas ante la subida de los precios de la energía. Son medidas que en su conjunto van a proteger, señorías, al 40% de los hogares de nuestro país.
També ha anunciat ajudes a les empreses de Sòria, Terol i Conca per promoure els contractes indefinits i combatre la despoblació.
El Partit Popular critica les mesures perquè considera que suposaran un endeutament, diuen, de 300.000 milions més per les arques públiques.
La portaveu del PP, Cuca Gamarra, pensa que es posa en risc el sistema de finançament de l'Estat de benestar i no serveixen per revertir la inflació.
Porque el estado del bienestar se defiende, no se pone en riesgo. Entre hacerlo sostenible y gastar como si no hubiera un mañana, usted ha elegido lo segundo. ¿Y qué hay de social en dejar como herencia 300.000 millones de euros más en deuda pública a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Es esa la justicia intergeneracional a la que hace referencia?
Gamarra retreu a Sánchez que hagi impulsat aquestes mesures i, en canvi, no hagi reduït l'IVA dels productes bàsics del cistell de la compra o no hagi ajustat l'IRPF a les rendes de fins a 40.000 euros.
Pedro Sánchez ja ha demanat el suport dels partits del Congrés per poder aprovar els pressupostos generals de l'Estat i poder assegurar-se que les mesures anticrisi podran tirar endavant.
Des d'Esquerra ja han aprofitat per supeditar els seus suports als pressupostos el fet que es compleixin els acords de la taula de diàleg i s'acabi amb la repressió. Ho diu el portaveu del partit al Congrés, Gabriel Rufián.
Señor presidente, avanzar con Esquerra Republicana es muy sencillo. Solo tiene que hacer tres cosas. La primera, cumplir con lo incumplido. La segunda, mejorar lo prometido. Y la tercera, fomentar un clima de confianza. Fomentar un clima de confianza. Es decir, que su palabra valga algo.
Mentre que Míriam Nogueras, de Junts, manté el seu to crític amb Esquerra i retreu als republicans que es venguin per quatre mollos.
Però abans d'arribar on som, en aquesta situació, els partits catalans tenien dues opcions. Dar estabilitat a tota esta mentira a canvi de quatre migajas, quatre titulares i una miqueta de catifa vermella. O arriscar-nos. Arriscar la nostra estabilitat personal. Sortir de la zona de confort per lleialtat, el compromís amb tots els ciutadans de Catalunya.
Les picabaralles entre els dos partits són contínues i, de fet, un dels motius que ha portat Junts a sortir del govern a Catalunya ha estat la falta d'unitat estratègica a Madrid.
Repassem ara què inclou el nou paquet de mesures anticrisi anunciat per part del govern espanyol. La creació d'una nova tarifa regulada per les comunitats de veïns amb calderes centralitzades de gas natural fins a finals del 2023.
La mesura permetrà a 1,7 milions d'habitatges que la seva factura redueixi a més de la meitat del que pagaria amb les condicions del mercat actual.
S'augmentarà el descompte del bo social elèctric fins al 65% en les llars vulnerables i fins al 80% en les vulnerables severes.
Aquesta mesura tindrà un impacte d'1.300.000 habitatges amb un increment d'un 15% la quantitat d'energia amb dret a descompte.
Es crearà una nova categoria de consumidors amb dret a un descompte del 40% en les seves factures per llars de treballadors amb ingressos reduïts.
Aquesta nova categoria beneficiarà 1,5 milió de famílies que fins ara no rebien cap tipus d'ajuda.
I es duplicarà el pressupost del bo tèrmic per les llars vulnerables.
D'aquesta forma es doblarà l'ajuda als mitjans fins als 375 euros per a llar i s'elevarà l'ajuda mínima a 40 euros.
Gràcies, Judit. I us ho estem avançant a Ràdio Estel. Fa menys d'un mes, el Consorci Sanitari Integral va obrir una licitació amb l'objectiu d'instal·lar nous servidors per treballar amb la seguretat necessària. L'oferta pública es va obrir el passat 8 de setembre, dos anys després de que alguns centres ja patissin un primer ciberatac, i pocs dies abans també de l'atac contra els hospitals Moisès Broggi, 2 de maig i General de l'Hospitalet. La licitació, que encara no s'ha adjudicat, compta amb un pressupost d'1,3 milions d'euros, Anna.
Sí, segons una licitació a la qual ha tingut accés Ràdio Estel, el Consorci assegura que la infraestructura que processa les dades i les guarda ha arribat al final de la seva vida útil, al límit de la seva capacitat, i per això cal renovar-la. El projecte inclou la instal·lació física dels nous equipaments a 6 dels centres sanitaris de l'organisme, les tasques de migració dels sistemes i dades i el seu manteniment. En concret, els nous servidors es posaran als hospitals del Consorci, el Moisès Broggi, 2 de maig, i l'Hospital General de l'Hospitalet, el Centre d'Atenció Especialitzats també de Sant Feliu i el Centre d'Atenció Primària de la Torrassa. Tots ells afectats pel ciberatac, on els autors han publicat aquesta setmana més d'una cinquantena de gigabytes de dades dels tres hospitals a la web fosca. Per prevenir aquests ciberatacs, com el que han patit els centres sanitaris catalans, Andreu Francisco, el director general del Consorci Localred, que ajuda als ajuntaments en temes de transformació digital, ha explicat al matí a Ràdio Estel que una de les solucions passa per formar els empleats de les administracions públiques.
El que cal és fer una feina de conscienciació, de formació a totes les persones treballadores dels ajuntaments, perquè quan rebin un correu electrònic, quan rebin un missatge que pugui ser sospitós, doncs que directament s'ho pensin dues vegades abans de fer clic.
D'altra banda, el director general del Consorci Localred ha avisat que les administracions no han de caure en el xantatge dels lladres, que demanen diners a canvi de la informació robada, i diu que s'han de tenir bones còpies de seguretat.
I encara parlant de ciberatacs, us ho explicàvem en portada. Un any després del ciberatac contra la Universitat Autònoma, centres com la UB o la UOC opten per una assegurança per fer front a possibles atacs de pirates informàtics. Aquesta és una opció que també trien empreses com Ferrocarrils de la Generalitat o Aigües Ter Llobregat, però que l'Autònoma no veu amb bons ulls. La Universitat de Cerdanyola, a hores d'ara, rebutja contractar una pòlissa i aposta per millorar el seu propi sistema per protegir-se de possibles atacs cibernètics. És un reportatge de la Carla Buigas i el Pere Joventí.
L'atac a la Universitat Autònoma de Barcelona va ser mitjançant un ransomware, un programari maliciós que xifra els documents de la víctima i exigeix un rescat perquè hi pugui tornar a accedir. Aquest fet els va obligar a aturar tots els sistemes i va afectar més de 650.000 arxius i carpetes. La universitat es va negar a pagar el rescat.
Un any més tard expliquen com han pogut recuperar tot el sistema operatiu. És Jordi Hernández, comissionat del rector per les tecnologies de la informació i la comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
En aquests moments ja estem mirant més endavant que endarrere. La reconstrucció és completa, els canvis que eren urgents ja s'han realitzat i estem en una fase no tant de reconstruir o reparar, sinó de començar a construir cap al futur. Hem refet un munt de sistemes operatius, per exemple, tota la comptabilitat i la gestió de les matrícules o els expedients les hem passat del Unix que funcionava en aquell moment al Linux. I així moltes altres coses. La majoria de les aplicacions han estat revisades, reconstruïdes moltes des de zero, i a més hem implementat totes aquestes mesures de seguretat. L'antivirus ha passat a la història i li ha donat el pas a un sistema de seguretat molt més avançat.
Reforçar tot el sistema operatiu no és tan sols l'única lliçó que l'atac els ha fet aprendre. També ha sorgit aquest interessant debat.
Però també ens hem adonat d'una cosa molt important. Totes les institucions públiques tenim l'obligació de transparentar tots els contractes que fem, tant de serveis com d'adquisició de béns, i queden reflectits en el portal de transparència. Per tant, els dolents també sabrien si han contractat una assegurança o no, i de fet, moltes altres coses que no són gaire interessants que sàpiguen, com per exemple, quina tecnologia fan servir, perquè han pogut veure el rebut, diguéssim, de la compra.
L'Autònoma no tenia contractada una assegurança que cobrís possibles rescats a ciberatacs com el que van patir i ara tampoc s'ho plantegen.
Si saben que estem assegurats, ens atacaran perquè saben que segur que paguem tirant de pòlissa. És una cosa que s'ha de pensar una mica més, però està una mica amb la idea de què passa amb les assegurances i el ciberatac. Serveixen o al contrari, ens converteixen en una diana.
Una assegurança que sí cobreix segrestos i que tenen altres institucions públiques com els Ferrocarrils de la Generalitat, Aigües Ter Llobregat o universitats com la UOC o la UB. El doctor Xavier Maria Triadó Ivern, vicerrector de Transformació Digital de la Universitat de Barcelona, explica però com funciona aquesta partida.
et donaran coses per reposar maquinari, però no per pagar un tercer. Perquè, a més, pagar un tercer delinqüent, hem de tenir en compte, que t'ho demanen amb criptomonedes. Com ets tu capaç, amb una administració pública, de posar un diner que és blanc en un sistema que és opac? De fet, l'autònoma no va pagar un duro. I també és una manera de dir, mira, és que en aquest mercat no guanyaràs res, bueno, ens faràs mal, igual que has fet amb sanitat. I hi ha molta gent que no ha pogut ni consultar la seva història clínica, ni els metges han pogut consultar la història clínica del pacient.
Dins l'àmbit de les assegurances, el dubte que sorgeix és si aquestes han de pagar els rescats als ciberdelinqüents, una acció que no s'acostuma a fer. L'analista en ciberseguretat de l'empresa Incide, Sebastián Canx, explica que l'objectiu principal és recuperar les dades malmeses.
Les assegurances, al final, l'únic que t'estan cobrint és si et passa un incident. Estan oferint els serveis d'ajuda per superar un atac cibernètic. Segurament, al final, contacta amb empreses com les nostres, doncs, per fer una mica tota aquesta solució, veure exactament què ha passat i subsanar o mitigar dins del GECAP i com es pugui fer i donar aquestes recomanacions per millorar. També dona suport econòmic a gestions tècniques dins de la infraestructura de l'empresa que s'hagin de fer o tot el que ve a ser advocats pel nivell de protecció de dades.
Unes asseguradores que davant l'augment dels ciberatacs demanen uns mínims de prevenció a les empreses. Canx insisteix en que el més important per afrontar un ciberatac és la prevenció.
80% dels atacs es podrien haver aturat si s'hagués fet una monitorització del que nosaltres li diem una mica la ciberintel·ligència i que ve a ser el monitoritzar tota la informació de la nostra empresa que s'estigui venent a mercats o a foros de l'alarma. Perquè el 80% dels atacs comencen per vendes d'accessos en aquest tipus de llocs. Monitoritzar tota aquesta activitat que existeix en els mercats negres per tal de detectar-la abans fins i tot que hagi començat l'atac és un gran pas per prevenir-ho.
A la mateixa conclusió han arribat les universitats catalanes que aposten per la prevenció i la modernització de tot el sistema de seguretat per fer front a una realitat creixent, la ciberdelinqüència, una realitat que malauradament ha arribat per quedar-se.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
El defensor del poble espera rebre tota la informació sobre els casos d'explotació sexual en menors tutelats abans de publicar les seves conclusions. L'oficina dirigida per Ángel Gabilondo ha demanat a les comunitats autònomes tota la informació que tinguin sobre els casos.
També ha sol·licitat la informació que tingui sobre explotació sexual de menors tutelats al Ministeri de Drets Socials. El defensor del poble ha detallat que fins que no rebi tota la documentació demanada no publicarà cap resolució. Gabilondo va obrir una actuació d'ofici el 25 de maig per analitzar tots els casos de menors tutelats explotats sexualment i saber quines mesures específiques han posat en marxa les comunitats autònomes per protegir aquests menors. El defensor del poble també vol conèixer quins protocols s'han creat per detectar aquests casos abans que passin i tampoc descarta obrir noves investigacions si hi ha més casos.
I a Catalunya, el líder del PSC, Salvador Illa, ha culpat el president de la Generalitat del trencament del govern després de la sortida de Junts de l'executiu.
Illa ha apuntat que té la credibilitat d'Esquerra en suspens perquè no s'ha reunit la taula de partits catalans, tal com s'estipulava a l'acord d'investidura de Pedro Sánchez. També ha insistit en que Aragonès no ha complert amb els acords d'investidura. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
És que és vostè el responsable de Garantar, senyor Aragonès. És que és vostè. És vostè el responsable de que s'hagi trencat un govern, de que dels 74 diputats que hi van donar suport a la seva investidura, a les debats d'investidura, el tercer, hi van donar suport 74 diputats, la CUP li ha dit no, vostè no ha complert. Junts per Catalunya ha dit no, vostè no ha complert. I és vostè que s'havia trencat el govern.
D'altra banda, el líder del PSC s'ha referit a les inversions de l'Estat a Catalunya. Tot i que admet que li agradaria que s'invertís més, ha dit que cal sortir de la cultura de la queixa.
Per cert, que el jutge instructor del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acceptat que la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, tingui 10 dies més per elaborar el seu escrit de defensa en la causa de la institució de les lletres catalanes.
Borràs havia demanat més temps per poder presentar una nova prova pericial informàtica. Recordem que la Fiscalia demana a Borràs 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació a càrrec públic.
Augmenten un 7% les denúncies i les víctimes per violència de gènere a Catalunya. També augmenten les ordres i mesures de protecció a víctimes. La Generalitat explica que es denuncien més, però demana una revisió perquè les ordres de protecció a les víctimes siguin més preventives i no tan reactives. Ho ha valorat la consellera d'Igualtat i Feminismes a la presentació de la nova unitat especialitzada en atenció de les violències sexuals de Barcelona des de l'Ajuntament. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Des de l'abril a juny s'han denunciat 384 violències de gènere, més que el mateix període del 2021, quan hi van haver 5.400 denúncies. Aquest augment, segons la Generalitat, es deu a que les víctimes, que també han pujat aquest any, denuncien més. Catalunya està per sota de la mitjana estatal, que se situa a prop de l'11% d'increment. Ara bé, una altra dada que sorprèn és l'augment de les ordres i mesures de protecció cap a les víctimes, un 16% més. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha apuntat que el govern espanyol ha de fer una reconsideració profunda de com s'entenen les ordres de protecció.
Que caldria una revisió profunda a nivell estatal, perquè aquí el Codi Penal depèn de qui depèn, de com s'entenen les ordres de protecció, perquè si han de ser de protecció no poden ser només reactives. I el model actual és d'una ordre de protecció reactiva que perd la seva raó de ser. S'haurien de poder activar perquè realment funcionin com a garantia i com a prevenció, no només quan el risc ja és molt imminent o per evitar una següent agressió.
Verge ha reconegut que cal millorar les eines de valoració de risc de les víctimes, tot i que ha apuntat que a part de la solució passa per la formació en matèria de violència de gènere dels jutges i del personal jurídic. Tot plegat ho ha manifestat durant la presentació de la nova unitat per atendre víctimes de violència sexual que tindrà Barcelona a finals del 2023. Aquest nou local estarà situat a l'Eixample de la ciutat i té l'objectiu de facilitar els processos de recuperació de les dones que han patit aquestes agressions. És a dir, tant la resposta al moment més immediat de l'agressió com anar treballant la recuperació de la víctima, així com aquelles agressions que s'hagin donat en el temps però que encara tenen un impacte molt important.
I Sílvia, a l'acte, la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona també ha parlat sobre el document d'anàlisi intern que us vam avançar aquí a Ràdio Estel, sobre els problemes dintre de l'Institut Municipal de Serveis Socials.
Pel que fa a l'anàlisi intern que es va avançar a Ràdio Estel, on l'Ajuntament detectava problemes burocràtics dins de l'Institut Municipal de Serveis Socials que afecten el servei del ciutadà, la regidora de Drets Socials del Consistori ha reiterat que no consideren que hi hagi problemes i que el document és només un pla de millora.
Bàsicament és un diagnòstic organitzatiu, de fet encarregat pel propi equip i que posa les bases de com millorem un organisme que és tan complex com l'Institut Municipal de Serveis Socials, que gestiona 300 milions d'euros amb milers de treballadores internes i externalitzades i, per tant, l'objectiu és seguir millorant.
Recordem que el document reflecteix que gairebé el 90% dels contractes realitzats per aquest organisme són ampliacions i que d'aquests, més del 80%, es podrien haver evitat.
Gràcies, Sílvia. I un jutge de Barcelona concedeix una incapacitat que la Seguretat Social va negar a un pacient amb fibromiàlgia severa. De fet, calculen que el nivell d'incapacitat del pacient és d'un 95 sobre 100.
Durant el judici, la defensa va demostrar amb informes mèdics que l'home patia fibromiàlgia greu i depressió. La sentència no el veu capacitat per treballar i condemna l'Institut Nacional de la Seguretat Social a concedir-li un dels graus d'incapacitat més grans i una pensió mensual de 1.600 euros.
Anna Rovira, vocal de la Junta de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d'altres síndromes de sensibilització central. Bona tarda.
Bona tarda.
És molt habitual que hi hagi casos com aquest que acabem d'explicar, no?, de pacients amb fibromiàlgia a qui no els concedeixen una incapacitat, tot i que tenen informes mèdics que constaten que realment es troben malament?
Sí, és normal. Vull dir, no és res nou. A partir de la base que sóc afectada i conec aquest tema, no és res nou que tant gent que té fibromiàlgia, fatiga crònica múltiple, doncs encara que portem informes mèdics que constatin que tenim aquestes malalties, no ens donin les invalideses.
I fins a quin punt pot ser incapacitant una fibromiàlgia, no? Perquè ho entenguem nosaltres que no, la gent que no ho pateix, és a dir, tothom que pateix aquesta malaltia ha d'acabar deixant de treballar o fent un canvi de vida important.
A veure, un canvi de vida el té que fer tothom. ens centrem simplement amb la fibromiàlgia o també juntem la fibromiàlgia amb la fatiga crònica, amb el síndrome de fatiga crònica? Us ho dic perquè hi ha persones que tenen tant tenen una malaltia com l'altra o les dues a la vegada. Aleshores, tant la fibromiàlgia dona molt cansament. Aquest cansament incita a fer moltes coses de les que tu estaves fent abans. Hi ha diferents graus. En diferents graus, vull dir que hi ha gent que pot estar en un grau més baix, amb un grau mitjà o amb un grau que pugui ser invalidant. Aleshores, per exemple, una persona que estigui fent una feina molt dura tot el dia aixecant pesos o coses d'aquest tipus, és impossible que ho faci. O inclús una dona de neteja que estigui netejant tot el dia, això es cansa molt i realment en un momentet, en poca estona. Aleshores, doncs, que la gent intenti demanar una invalidesa. El problema és que com que no hi ha cap prova evident que surti reflectit que aquestes malalties són verídiques. Sí, tenim informes mèdics, efectivament, perquè els hi ha metges que ens fan per veure que no puguis tindre altres malalties que puguin tindre símptomes insimilars. Quan tota la resta surt bé, aleshores quan diuen que aquesta persona possiblement pugui tindre una fibromia, bueno, que té una, que efectivament no pugui tindre, que té malaltia, però són malalties que són incapacitants. Depèn del grau que tinguis. Mm-hmm. Hi ha gent que pot intentar canviar, baixar l'horari, no fer la feina que estàs fent ara o fer-ne una altra, però hi ha gent que l'anula completament i no pot treballar.
Més enllà de directament a l'àmbit laboral, el fet que els símptomes de la fibromiàlgia siguin relativament comuns, no? Dolor generalitzat, cansament, ara m'explicaves, no? Dificulta molt que es diagnostiqui la malaltia.
Sí, també perquè hi ha altres malalties que tenen símptomes similars a la fibromiàlgia. Per exemple, fa pocs dies em va trucar una persona que tenia uns problemes, que li van venir els problemes del cor malament i que estava molt cansada. I clar, i això ja estem parlant de 3 o 4 anys, ja estem parlant de fa temps. Aleshores, tothom s'imaginava, els metges s'imaginaven que aquest que tenia i aquests dolors que tenia eren dolors que eren del cor. Anava passant el temps, això seguia igual, anava pitjor. Pues, bueno, a part de la malaltia que pot tindre el cor, aquesta persona també té una fibromiàlgia, té una fatiga crònica. Quin és el problema? Perquè els metges a vegades no se n'adonen fins molt tard que tu ja ho tens, que no hi ha cap prova evident, el que us estava dient abans.
Clar, i per altra banda també que el dolor cadascú el percep d'una manera diferent, no? En funció de cada persona és difícil de quantificar perquè cadascú ho sent d'una manera o d'una altra. Aquest fet fa que costi més d'entendre o de creure's la situació d'una persona que pateix fibromialgia.
Sí, perquè moltes vegades quan realment et trobes malament ja no pots ni sortir. La cara paga, perquè és que la cara, la veu que tens és una veu de cansada. Qui et coneix et diu que no et trobes bé, i aleshores ells mateixos saps, però això qui et coneix. Però moltes vegades, quan realment ens trobem tan malament, no pots ni sortir al carrer per anar a fer qualsevol cosa i t'has de quedar a casa. Aleshores, quan tu surts al carrer és quan, entre cometes, estàs bé, dins de el límit que tu pots arribar a fer amb totes les teves patologies. Aleshores, que un dia et vegin malament, doncs hi ha gent que no ens ho creu, que diu, bueno, però si tu pots fer això, jo avui puc fer això, però demà no sé com estaré, ni aquesta tarda sé com estaré.
Que també, mirant, no, avui coses sobre aquesta malaltia, hem vist que els estudis no demostren que és una malaltia que pateixen més les dones que els homes. No sé si se saben els motius de per què.
Però també hi ha homes.
Sí.
També hi ha homes i inclús ho passen pitjor.
Això també t'anava a preguntar, que el fet de que es relacioni, no, que hi hagi estadístiques de que és una malaltia que pateixen més les dones que els homes, no està fent també que hi hagi un infradiagnòstic dels homes, que no es tingui en compte aquesta malaltia a l'hora d'atendre algú que es troba malament.
A veure, un bon metge, un bon professional, també sap que els homes també poden tindre, o ha de saber que els homes també poden tindre una fibromiàlgia i una fatiga, i una síndrome de fatiga. L'únic que, clar, entre cometes, és més malaltia de dones, o sigui, perquè el percentatge, suposo que deu ser per la part genètica que de la diferència que tenim entre homes i dones. No se sap, vull dir, francament no se sap. I menys jo, que no soc ni metge, només soc una persona afectada. Mm-hmm. Però, efectivament, moltes més dones, també hi ha homes, i estan, els hi costa inclús dir a la gent que té una fibromiàlgia, però ja n'he conegut i en conec de gent que té fibromiàlgia, fatiga crònica, que han tingut que deixar la feina, que estan intentant que els donin a tots els tràmits perquè realment no poden continuar. Penseu que a vegades poses a fer qualsevol cosa i llegeixes les falles i no t'enteres de res. Amb la qual cosa, si tu vas a la feina tampoc surt, o sigui, perquè vas més lent. Però hi ha moments que ni estàs coordinant el que estàs llegint i el que estàs fent.
Doncs Anna Rovira, vocal de la Junta de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d'altres síndromes de sensibilització central. Moltes gràcies per haver passat per l'Estel migdia i per fer-nos entendre també una mica més com és, no?, viure amb aquesta malaltia i els problemes que comporta. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
I gràcies a altres per fer difusió d'aquestes malalties.
Estel migdia.
Protecció Civil ha activat la prealerta del pla per contaminació d'aigües marines al port de Barcelona. S'hi han abocat uns 500 litres d'hidrocarbur. Els equips d'emergències esperen, però, tenir continguda la fuita aquesta mateixa tarda.
Sí, la fuita d'uns 500 litres d'hidrocarbur està continguda amb barreres i productes absorbents. Hi ha dues embarcacions treballant en la neteja.
I també a Barcelona l'Ajuntament triplicarà els controls per entrar a la zona de baixes emissions. El consistori ha adjudicat la instal·lació de 42 nous punts de detecció que s'afegiran als 20 que ja hi havia.
En total, doncs, seran 62, el triple de dispositius que hi ha ara. Comproven si el vehicle, en funció de l'etiqueta ambiental, pot entrar-hi o no. Amb l'ampliació, un centenar de càmeres vigilaran tant les sortides de les rondes com l'interior de la ciutat per garantir que només hi passin els vehicles que tinguin l'etiqueta. Els controls es repartiran en llocs com el passeig de Santa Coloma, la Ronda del Mig, la Diagonal, el carrer Aragó, l'Avinguda Vallcarca o la Travessera de les Corts. Recordem que, en cas d'incompliment de la normativa, la multa són 200 euros. A més, si coincideix amb un episodi de contaminació, s'hi afegeix un recàrrec del 30%.
I el nombre de viatgers del metro de Barcelona d'aquest agost gairebé iguala les xifres que hi havia el 2019, és a dir, abans de la pandèmia.
Segons les dades de l'estadística de transport de viatgers de l'Institut Nacional d'Estadística, els 23,8 milions de persones que durant l'agost han utilitzat el metro de la ciutat se situen tan sols un 1% per sota de les xifres prepandèmiques. Pel que fa al bus urbà a la capital catalana, a l'agost el van fer servir 12,2 milions de persones, és a dir, un 28% més que el mateix període del 2021, però un 12% menys del 2019.
I en plana internacional, l'alt representant de la Unió Europea, Josep Borrell, ha avisat a Vladimir Putin que Occident tindrà una resposta textualment tan poderosa a un possible atac nuclear contra Ucraïna que seria capaç, de fet, d'aniquilar l'exèrcit rus.
Borrell ha matisat que aquesta resposta no seria nuclear, sinó que seria militar, però que podria destruir perfectament a les tropes russes. L'alt representant de la Unió Europea ha avisat al president rus que no es pot permetre anar de farol i ha defensat que els països que donen suport a Ucraïna tampoc ho estan fent.
De fet, 14 estats membres de l'OTAN han acordat comprar conjuntament sistemes de defensa antiaèria per a Ucraïna, després que Rússia llancés diversos míssils contra una vintena de ciutats, que va deixar 20 persones mortes, un centenar de ferides i greus danys també a la infraestructura elèctrica i abastiment d'aigua.
Alemanya, Gran Bretanya i Polònia ja havien fet arribar aquest material a Kiev i ara Eslovàquia, Noruega, Letònia, Hongria, Bulgària, Bèlgica, República Txeca, Finlàndia, Lituània, els Països Baixos, Romania i Eslovènia també han acordat fer-ho.
Per cert, que un crowdfunding col·lectiu que es va posar en marxa després de l'atac rus ha recaptat gairebé 10 milions d'euros en 24 hores per comprar drons kamikaze per les forces ucraïneses.
Segons The Guardian, amb els diners es compraran 50 drons de vehicles aeris no tripulats amb una càrrega explosiva de 3 quilos dissenyats i construïts per empreses ucraïneses. És una resposta a la petició del president ucraïnès Volodymyr Zelensky als membres del G7, a qui va demanar construir un escut per protegir el conjunt del territori ucraïnès dels bombardejos amb missils, caces o drons russos.
La Unió Europea no s'ha posat d'acord encara en com limitar el preu del gas, que avui és el doble de car que fa un any. Justament, les últimes hores, el president rus, Vladimir Putin, ha proposat continuar enviant gas a Europa a través de la part que no ha quedat danyada del gasoducte Nord Stream 2.
Aquest és un dels dos conductes que uneixen Rússia i Alemanya passant pel mar Bàltic. Putin remarca ara que la pilota està a la teulada de la Unió Europea i ha afegit que només adoptaria aquesta estratègia si econòmicament està justificada. Poc després d'escoltar les declaracions, el govern alemany ja ha descartat per per complet aquesta possibilitat perquè asseguren que han comprovat que Rússia no és un proveïdor energètic fiable.
De fet, Alemanya ja va frenar el projecte del Nord Stream 2 al febrer passat, coincidint amb l'escalada de tensions per part de Rússia a Ucraïna i que posteriorment va acabar derivant en la guerra.
El president rus també ha suggerit redirigir el flux del gas i fer-lo arribar a Europa via Turquia a través del Mar Negre, on es construiria un gran hub energètic.
I torna a pujar el preu del carburant. Després de 5 setmanes consecutives a la baixa, la gasolina ha pujat més d'un 2% i se situa de mitjana ara en 1.711 euros al litre.
Pel que fa al dièsel, aquest ha pujat un 2,65% i es paga a 1,808 euros al litre. Tot i que al repunt, els preus es mantenen lluny dels màxims que es van registrar a l'estiu, quan van superar els 2 euros per litre. Els preus cal aplicar-li el descompte de 20 cèntims que va posar en marxa el govern espanyol per combatre la inflació.
Per cert, que algunes benzineres de la Jonquera han registrat un repunt de clients de la Catalunya Nord a causa del desabastiment de carburant a França. Els treballadors de dues de les refineries més importants del país estan en vaga des de fa gairebé dues setmanes i aquesta aturada ha deixat sense gasolina a un de cada tres estacions de servei.
Els treballadors demanen, entre altres motius, un augment de sou del 10% per compensar la inflació, que ara mateix a França és del 5,5%, i també perquè han vist que les petrolieres per les que treballen han multiplicat els seus beneficis i no se'ls ha tingut en compte ells. A França, ara mateix, és complicat trobar benzineres obertes i les que hi ha, algunes, només serveixen la benzina de 98, que és la més cara, o qui en vulgui s'ha d'esperar entre 3 o 4 hores per les llargues cues que es generen. A més, els turismes només poden posar 30 litres de benzina i els camions 120 litres.
I obrim plana esportiva, Xavi, després de la desfeta a la Champions aquesta passada nit contra l'Inter de Milà, el Barça centrarà tots els seus esforços en la Lliga i en el partit de diumenge contra el Real Madrid.
I el jugador serà entrenat aquest matí a la Ciutat Esportiva, on hi han arribat amb cares llargues després de no aconseguir guanyar ahir i veure's, per tant, fora de la competició europea. Per segona temporada seguida, el Barça pot quedar fora de la Champions a la fase de grups i disputar l'Europa League, que és la segona competició continental. Ahir només van poder empatar 3 amb l'Inter de Milà en un partit boig on les errades defensives del Barça van ser el desencadenant del resultat. Ara, per tant, els blaugranes, com deien, s'han de centrar en la Lliga i el primer pas passa per treure un bon resultat aquest diumenge al Santiago Bernabéu, tenint en compte que és un partit on es decidirà el liderat en solitari de la primera divisió. Xavi Hernández en parlava al final del partit d'ahir.
Aparquem la Champions i ens centrem ara en la Lliga, doncs que anem líders i que volem seguir sent líders, no? La temporada és molt llarga, evidentment, a la Champions no hem donat la nostra millor versió i per errors nostres, diria, no? Per això és cruel, perquè ho tens tu a les mans i ho acabes pagant, no? Bé, hem de seguir, queda la Lliga, queda la Copa, queda la Supercopa i veurem a Europa doncs, el que ens depara, no?
La pressió per treure un bon resultat a Madrid és màxima, tenint en compte el malestar entre l'afició per al partit d'ahir. Per això aquest matí el defensa Jules Koundé ha tornat a entrenar amb la resta de companys. El central es va lesionar, recordem, en el partit amb la selecció de França a finals del mes de setembre. Després de les primeres proves, la previsió inicial era que estigués fora de la gespa diverses setmanes, però les nombroses baixes en defensa i l'evolució positiva del central francès fan que els preparadors físics es plantegin forçar el seu retorn per al clàssic contra el Madrid d'aquest diumenge.
Per cert, que l'eliminació de la Champions no afectarà només el projecte esportiu de Xavi, sinó que també es notarà en l'economia del club.
El pressupost aprovat aquest diumenge en l'assemblea de socis contemplava assolir els quarts de final de la Lliga de Campions i, per tant, com que és pràcticament impossible arribar-hi, el Barça deixarà d'ingressar 20 milions d'euros. Els blaugranes només els podria recuperar, el club només els podria recuperar en part si guanya l'Europa League, on el premi pel campió puja fins als 15 milions d'euros, que poden ser 4 milions i mig més si guanya la Supercopa d'Europa contra el campió de la Champions.
I tornant al clàssic, José María Sánchez Martínez serà l'àrbitre encarregat de dirigir el Real Madrid-Barça.
El partit es jugarà diumenge, com dèiem, a 4:15 de la tarda. El Sánchez Martínez estarà acompanyat d'Alejandro Hernández Hernández, que s'encarregarà de la sala del bar. Aquest serà el sisè clàssic que xiularà el col·legiat murcià amb un balanç de 2 victòries blanques i 3 de blaugranes.
I abans del clàssic de futbol, es jugarà el de bàsquet. Barça i Madrid disputen avui al Palau la segona jornada de l'Eurolliga.
Els blaugranes buscaran la seva primera victòria en la competició europea després de perdre la primera jornada contra l'Olympiacos grec. El Barça rep un Madrid en bona forma que ve de guanyar la primera jornada contra el Panathinaikos. Tomas Satoranski és el jugador blaugrana.
Sabemos que tenemos que mejorar.
hacer cosas mejor, sobre todo en defensa. Y también viendo el partido que jugamos contra Madrid hace poco, hace dos semanas, sabemos qué importancia tienen los detalles, sobre todo en el partido, al final del partido estar un poco más listo.
Serà Jessica Viciós, compta amb les baixes de Nicola Mirotic, Kuric i Sergi Martínez, que avui ha estat operat del genoll. Pel que fa al Real Madrid, arriba a Barcelona amb la plantilla al complet, però sense que l'entrenador hagi deixat clar qui farà jugar d'inici. El partit començarà a 8:45 i es podrà seguir en directe per DAZN.
En bàsquet femení, aquest migdia hem conegut la seu de la propera edició de la Copa de la Reina.
La competició jugarà a Saragossa dels dies 30 de març al 2 d'abril. L'última vegada que aquesta ciutat va acollir la competició va ser l'any 2018. Així doncs, el pavelló Príncep Felip de la capital de l'Aragó pren el testimoni de la Fonteta de València, que ha sigut la seu durant els dos darrers anys consecutius.
I en motor, el Mundial de Motociclisme, encara la recta final amb la classificació més ajustada dels últims anys.
Queden 75 punts per disputar-se i els quatre primers classificats de la general estan a molt poca distància. Un d'ells, el català Aleix Espargaró, que està a només 20 punts del líder Fabio Quartararo i que aquest cap de setmana a Austràlia ja ha decidit que passarà l'atac.
Faltan solo tres carreras y estamos a 20 puntos. Es difícil, no nos vamos a engañar, porque recuperar 20 en 75 a dos rivales como Fabio y Pecco va a ser complicado, pero vienen dos circuitos muy buenos y hay que atacar de entrada e intentarlo arrancando aquí en Phillip Island.
En l'últim Gran Premi de Tailàndia va suposar un nou contratemps per a Quartararo, que no va poder acabar la cursa. Banyaya va acabar tercer i això va provocar que el final d'aquest Mundial quedi molt obert. Els pilots s'han preparat aquest matí abans dels entrenaments lliures, que començaran aquesta propera matinada. La sessió per als pilots de MotoGP començarà a partir de les 5:10 d'aquesta propera matinada.
També en motor, la setmana que ve arrenca el Rally Catalunya Costa Daurada, que comptarà amb rècord de participació.
La tradicional competició arriba aquest any a la 57a edició i ho fa amb 111 equips de 27 països diferents. És la xifra més alta fins ara. El Rally Catalunya Costa Daurada arrencarà, recordem, el dijous dia 20 amb el shakedown al Coll de la Teixeta, que és, això és el municipi de Duesaigües. L'endemà divendres arrencarà la prova des de Salou, que acabarà diumenge a Pratdip.
Bon aclariment, aquí, Xavi. Va, i acabem amb waterpolo. El Club de Natació Barcelona debuta avui a la segona fase de la Champions.
Ho farà a les 9 de la nit contra el Victoria Guimarães portuguès. Avui també hi ha partits a l'Eurocup, la segona competició continental. A les 5 de la tarda debuta el Club Natació Terrassa, que viatja fins a Eslovènia per enfrontar-se al Budapest Combat, i també el Club Natació Mediterrani, que juga avui contra el Trieste. Serà quan faltin 10 minuts per les 9 de la nit.
Gràcies, Xavi. Plana cultural per acabar l'Estel migdia. Olma Giró, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Diana.
La revista Rolling Stone considera que el Mal Querer de Rosalía és el desè millor àlbum conceptual de la història.
Sí, la publicació destaca la capacitat de l'artista catalana a l'hora de capturar la intensitat i el drama d'una relació d'amor tòxica. Una relació, per cert, inspirada en la novel·la occitana del segle XIII, flamenca. Entre els 10 primers classificats de la revista hi ha treballs com American Idiot, de Green Day, The Wall, de Pink Floyd, i In the Wee Small Hours, de Frank Sinatra. La millor obra conceptual ha estat per The Good Kid i Mad City, de Kendrick Lamar.
Déu-n'hi-do. I l'actriu més jove en rebre la Conxa de Plata, la millor interpretació del Festival de Sant Sebastià, Carla Quílez, ha apuntat en una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel que mai s'havia plantejat ser actriu.
Sí, Diana, tal com sona, Quílez, de 14 anys, va començar penjant vídeos veient fa uns anys a Instagram. Llavors, una agència de càstings li va enviar un missatge privat proposant-li presentar-se a la selecció de la pel·lícula La Maternal. Després de consensuar-ho amb la seva mare, Quílez va decidir apuntar-s'hi i a partir de llavors, doncs, podem dir que va començar el seu viatge com a actriu. Tot i ser la protagonista de la pel·lícula, Quílez mai es va llegir el guió. I és que resulta que la directora del film, la Pilar Palomero, treballa sempre des de la improvisació.
Pilar Palomero el que fa és plantejar-te una mica l'escena, no? Et diu, doncs, passarà això, 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 i et dona com
per exemple, algunes que tenen molt de text, et donen alguna paraula que té aquesta sí o sí perquè segueixi l'ordre cronològic, no, de la història. Però sí que és veritat que doncs, treballar amb la improvisació i el guió ficava una cosa, però si a la Pilar de moment doncs li sorgia fer una altra cosa, doncs l'aprovàvem i si sortia bé, doncs seguíem.
En la pel·lícula, Carla Quílez, que recordem, té tan sols 14 anys, dona vida a una adolescent embarassada que, juntament amb altres joves, intentarà començar el seu camí en un món adult per al qual no està preparada.
De fet, la jove actriu va ser la gran sorpresa de la gala de Cluenda de la 70a edició del Festival de Sant Sebastià.
El premi el va compartir amb el jove actor francès Paul Kircher, protagonista de la pel·lícula L'Elysène. El discurs de Quílez es va centrar, sobretot, en donar les gràcies a la seva mare.
Ahora me gustaría agradecer también todo el apoyo que recibo aparte de familiares y amigos muy cercanos, pero la película en especial habla de las madres y a mi madre le quería agradecer todo lo que hace por mí.
La pel·lícula que l'actriu ha aconseguit la Conxa de Plata, amb la que ha estat la primera pel·lícula de la seva carrera i que arribarà a les sales de cinema el proper 18 de novembre. Quílez ha exposat que gràcies a la pel·lícula s'ha posat a la pell del que suposa i a tot el que s'ha d'enfrontar una mare jove.
Fui a la orilla del río y vi que estábamos sola.
La maternal és la segona pel·lícula de la directora Pilar Palomero, que amb el seu primer llargmetratge ja va triomfar als Premi Goya.
I encara sobre reconeixements cinematogràfics, especialista en efectes especials i maquillatge, Colin Arthur ha recollit aquest dimecres el gran premi honorífic del Festival de Cinema de Sitges.
Arthur, que ja va acudir al festival en qualitat de jurat l'any 1993, és el responsable directe d'imatges i éssers com les serps de la classe de la clàssica pel·lícula Conan el Bàrbaro, La sang sortint de l'ascensor de l'Overlook al Resplendor o també de Les criatures de la història interminable. El Festival de Sitges ha reconegut la tasca de l'artista anglès que ha treballat a les ordres de figures com Steven Spielberg, Pedro Almodóvar o Ridley Scott.
I no ens movem de Sitges perquè el cineasta T. West ha recollit el premi Màquina del Temps del Festival Internacional de Cinema de Terror de Catalunya. El jurat li ha reconegut tota una carrera dedicada precisament a això, al cinema de terror.
West ha presentat el certamen Pear, la segona part del que serà una trilogia. Tot i que el director ha apuntat que a la pel·lícula hi ha molts assassinats, T. West també ha exposat que l'objectiu principal era que fos una història més psicològica i que se centrés sobretot en els somnis i ambicions de la protagonista, una grangera que serà en un futur una assassina en sèrie i una de les protagonistes del film. La pel·lícula, per cert, forma part de la secció oficial Fantàstic a competició.
I no deixem la gran pantalla perquè, com cada dijous, repassem les novetats cinematogràfiques d'aquesta setmana. Comencem amb el director català Jaime Rosales, que porta a la gran pantalla aquest divendres la pel·lícula Girasoles Silvestres.
Yo también estoy mejor sola, ¿eh? Paso de los tíos. ¿No te ríes?
Sí, sí, ya sé que está mejor, pero no me lo creo. Eres carne de cañón, cariño. En cuanto pasa una mosca...
¿Cuánto tiempo?
La pel·lícula està protagonitzada per aquesta que escoltem, Ana Castillo, i també per Oriol Pla, i forma part de la secció oficial també del Festival de Sant Sebastià.
Girasoles Silvestres ofereix un retrat del masclisme, de l'amor i també de la família. Parla, de fet, sobre una jove de 22 anys, mare de dos nens, que s'enamora d'un noi conflictiu. A mesura que passa el temps, la protagonista es començarà a plantejar si realment necessita aquest noi al seu costat i iniciarà un viatge personal en busca de la seva felicitat i també la de la seva família.
I una mica tornem a Sitges perquè ha estat molt aplaudida l'assetjament psicològic de Cerdita.
No te estamos acusando de nada, bonita.
Solo queremos saber qué pasó en la piscina.
Cerdita! Oink, oink, oink! Cerdi, sonríe!
¡Socorro!
¿Y viste algo? ¿Oíste algo raro?
El film l'ha dirigit Carlota Pereda i, com a curiositat, feia bastanta gràcia al Festival de Cinema dels Sitges perquè d'aquesta pel·li hi havia molts cartells com per fer-te fotos. Per tant, hi ha molta gent que té fotos on a sobre posa la Cerdita. Bueno, està...
Bona estratègia de màrqueting, si més
bueno,
no.
Jo no sé si em faria fotos, les penjaria amb la cerdita a sobre, però em consta que hi ha gent que ho ha fet.
Doncs t'he de dir que, vista el tràiler d'aquesta pel·lícula, t'ha d'agradar molt, eh? És un thriller psicològic, llavors t'ha d'agradar aquest gènere. És bastant... Costa de digerir, mai més ben dit.
De què va, però?
Mira, doncs tracta de la Sara, que és la protagonista d'aquesta pel·lícula, la cerdita, que de fet l'encarna l'actriu Laura Galán, i doncs per la protagonista, per Sara, l'estiu només significa haver d'aguantar les burles d'altres noies, sobretot del seu poble, però tot canvia en la pel·lícula quan un desconegut arriba en aquest poble i segresta precisament a les noies que l'assetgen.
Va forteta, eh? Bueno, molt de Sitges, també,
molt
de Sitges. Aquesta pel·lícula.
Sí,
sí. I sense deixar precisament enrere el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, també destaca l'estrena de Asombrosa Elisa.
Es hijo de puta, ha matado a tu mujer. Vamos a ir a su casa y le vamos a matar.
Molt mal rotllo en general, eh? Molt. Molt important.
Clar, és que estem parlant del Festival de Cinema de Sitges de Terror.
En tot cas, aquesta pel·lícula, la dirigida Sadrak González Perellón.
Sí, i Silvia Pascal i Asier Etxeandia protagonitzen aquesta pel·lícula, Asombrosa Elisa. Elisa, perquè entenguem una mica de què va aquest film, és una nena de 12 anys que perd la mare en un accident. Llavors intenta convèncer el seu pare que posseix poders, una mica com la seva superheroïna preferida, i que amb aquests poders el que pot fer és venjar-se de qui va provocar l'accident mortal a la seva mare.
I continuem amb el cine, perquè ara que s'acosta Halloween i la castanyada, arriben les primeres pel·lícules inspirades precisament en aquest dia, en Halloween, no en la castanyada. De fet, aquest dijous s'estrena Halloween, el final.
Mató a mi hija. Y esta noche yo lo mataré. Ven a por mí.
El film està dirigit per David Gordon Green i he de dir que n'hi ha moltes de Halloween. Està curiós, no?, que almenys digui el final, perquè sembla que sí que de veritat
arriba al final,
maten,
no?,
el dolent, que jo crec que no, que hi haurà el final 2, però...
Sempre, jo crec que la temàtica Halloween no s'acabarà mai.
No,
de fet, som 13 d'octubre, encara queden uns dies, i ja veuràs que a les properes setmanes vindran estrenes i estrenes sobre aquesta temàtica.
Tot de pa. De por. No de por. Aquest suposat final de Halloween.
Arriba aquest esperat final d'una de les franquícies de terror més reconegudes de tota la història del cinema, Halloween, al final. Laurie Strode, que està interpretada per Jamie Lee Curtis, s'enfronta, diuen que per última vegada, a l'encarnació del mal, amb Michael Myers. Aquesta, de fet, també diuen, serà la batalla definitiva.
Veurem si és veritat. I a les plataformes, Netflix presenta aquest divendres la minissèrie La Sagrada Família.
Ahora decidme, ¿qué veis aquí? La madre. Es que yo veo el origen de todo. Veo la magia de la naturaleza de todas las mujeres. Los restos de esta madre protegiendo a su hijo de un terremoto nos acercaron a una teoría fascinante.
¿De dónde ha salido?
Hola, soy Gloria. Soy Gloria Román, encantada.
Aitana.
Aben.
Hola, soy Gloria Román, encantada. El vínculo entre la madre y sus crías, como lo que ha dado lugar a la sociedad, como la conocemos hoy.
Tenemos que seguir.
La pel·lícula l'ha dirigit Manolo Caro i la protagonitzen Najwa Nimri i Carla Cambra. Najwa Nimri, que la coneixem molt, no? És la Zulema de Vis a Vis, també surt de La Casa de Papel... sempre fa de dolenta, però no sé si aquí també.
T'anava a dir, dic, és curiós perquè per primera vegada, o sigui, sí que té un paper amb molta força, amb molta personalitat, al final és una mare que ho vol fer tot per salvar la seva criatura, per dir-ho així, per tirar endavant, però no fa de dolenta, no. És a dir, fa d'una mare que ho donaria tot, ho faria tot per una criatura i després van passant coses, però no fa de dolenta, és ben curiós. No, jo crec que només
escolta,
per això...
Un motiu més, no?, per estar... interessats en la
pel·lícula.
Explica'm
pel·lícula.
Una mica la sinopsis.
Doncs així, a grosso modo, aquesta pel·lícula, bé, és la minissèrie Sagrada Família, segueix la història d'un grup de mares que són veïnes i que es veuran afectades per l'arribada inesperada d'un nou membre a l'edifici, doncs, que amenaça amb dinamitar-ho tot. Aquesta minissèrie se centra en el vincle, com comentàvem, entre mares i fills, i com aquestes mares estan disposades a donar-ho tot, i quan diem tot és tot, per la supervivència de les seves criatures.
Va, i més enllà de Netflix, a Amazon Prime es porta al final de la primera temporada d'un èxit total que ha sigut El Senyor dels Anells, Els Anells del Poder. Es tracta del 8è episodi d'aquesta temporada.
Sí, de fet, en aquest episodi, Diana, ja se sap que es produirà l'esperada arribada de Sauron, així com també la mort d'alguns dels herois de la ficció.
Bueno, doncs, sense fer spoilers, però d'això va la cosa, eh? I acabem amb les sèries, perquè el clàssic de Romeu i Julieta arriba a Disney+.
A la mayor historia de amor jamás contada, Romeo...
Dulce Julieta.
Le faltaba un capítulo. El mío.
Hijo de... No, levanta, pedazo de vaga.
Tengo el cólera.
No tienes el cólera. ¿Vas a intentar que rompa?
Pues claro.
Deia que vam amb les sèries perquè és una pel·lícula, això. Una pel·lícula que l'ha dirigida, el guionista estatunidenc Karen May.
Sí, i de fet Disney estrena aquest divendres la versió, diuen, més divertida de tota la història, doncs de la història d'amor entre Shakespeare, Romeu i Julieta. La història d'amor, ja ho direm bé.
Aviam, ens està costant una mica avui.
Ara li trobarem una mana a Shakespeare de cop i volta. No, no. Doncs arriba amb la història d'amor de Shakespeare, Romeu i Julieta, això sí, amb la seva versió més divertida, i es diu Rosalina.
Que no Rosalia,
no, sí, també fàcil confusió. Aquesta pel·lícula, la protagonista és Kate Endeavor, coneguda pel seu paper a An American Girl.
I acabem amb una notícia de dansa, perquè un diccionari de dansa clàssica elaborat pel Termcat i per professionals de l'Institut del Teatre i de l'Institut d'Escola Artística Oriol Martorell recull fins a 213 termes propis d'aquest àmbit.
Sí, i els conceptes s'agrupen en 6 categories diferents, que són conceptes generals, posicions i direccions, passos i moviments, salts i girs, treball escènic i, finalment, indumentària. El treball que es presenta demà a l'Institut del Teatre de Barcelona s'ofereix en format llibre i també estarà disponible en línia. Cada fitxa inclou la proposta de denominació en català i els equivalents en altres llengües que, per exemple, podríem trobar el castellà, el francès i l'anglès. Una definició també, i en més de la meitat dels casos, doncs notes explicatives. Per cert que França, que és on va sorgir aquesta pràctica al segle XVII, aporta la major part d'aquesta terminologia.
Curiós, tot això. Moltes gràcies, Olma. Fins demà.
Fins demà, Diana.
Avui fa 17 anys que el DJ Bob Sinclar publicava aquest Love Generation, que va tenir un èxit massiu a tota Europa. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem amb la caravana, avui amb la Núria Ros al capdavant.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra. A Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.